Camins.
Divendres, la ràdio. Com costa una mica arribar, dic, anem a animar-nos. Vinga, fer ràdio en directe un divendres a la nit és simplement meravellós. L'energia vibrant de l'audiència es fusiona amb l'emoció del locutor, creant una atmosfera plena de màgia i diversió. Cada paraula i cançó transmesa arriba directament al cor dels oients, fent-los sentir part d'una cosa especial. L'adrenalina flueix mentre compartim històries, notícies, tertúlies, bona música, creant un lligam únic entre la ràdio i l'audiència. És un privilegi ser part d'aquest moment màgic que només la ràdio en directe pot oferir divendres a la nit. Estem contents! Fem ràdio. En aquest moment entra, fa la seva entrada Jordi Cerdà, triomfal, portant aigües. Jordi Cerdà, benvingut.
Bona vesprada.
Ben tornat. Saludem també a Anton Verdeny. Anton, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguts. Amb aquells dos farem tertúlia. Ara ho comento els continguts, però abans que res. Ah, us he de dir una cosa que és important, jo crec, per l'audiència i per el programa. Ahir vaig entrar a aquest estudi i vaig dir, aquesta taula l'han canviada de lloc, l'han canviada. I em vaig quedar com flipant, perquè Ferran deia, però com l'han de canviar si està agafada al terra i tal i qual. Doncs, efectivament, l'han moguda i ara estic molt més tranquil perquè jo pensava que estava en un principi de paranoia. I no, sóc normal. Per tant, sí, Carla Huigas, bona vesprada.
Bona vesprada.
Hola, Rafa. Hola. La Carla s'ha allunyat com per mirar la perspectiva, serà veritat? És que resulta,
us explico...
És que ara
estic dubtant si aquesta part que és més recta estava on estàs tu.
No, això no.
L'han mogut això. Més cap a la peixera.
Estaven més cap al carrer, sí. Més cap a Comtes de Belllloc, aquí la finestra que tenim, i l'han moguda cap a la Paula.
Sí,
ara estem més a prop
sí,
de la Paula.
Sí que...
Jo ahir ja ho vaig notar. Dic, jo noto algun escalfor especial. Era la Paula que estava més a prop. La cosa és que va venir el Xavier Trias, va venir dijous, i van bellugar... es diu Xavier Trias, no? Ho he dit, és que ja no sé ni el que dic. I van bellugar tot l'estudi perquè venia amb càmeres i tal, i sí, han mogut la taula. El Candi, segurament, i el Xavi Aguilar, que sou una mica la força bruta d'aquesta...
Uns
bruta,
forçuts.
Bruta, en, bueno... En, bruta de la ràdio. No us he donat la bona vesprada, però us he fotut la xapa amb una cosa que no us interessa. Bona vesprada d'aquest divendres 9 de juny del 2023, dia 1 després de la visita de Salvatore, Lord Salvatore Aragonès, que va tornar a aclaparar-nos amb la seva saviesa i la seva energia, i alguns sorolls al micro, que no poden faltar. Fantàstic Salvador i la seva versió d'Economia en Valors ahir en la companyia d'un altre incunable com és Iván González. Dia 1, també després de parlar amb Olivier Contel, que ell és president de Lide Taxi, que ens va recordar les seves postures i les seves reivindicacions envers les BTC. Ens va caure molt bé i vàrem aprendre molt amb ell. També ens va avançar, aquestes mobilitzacions a Barcelona per dimecres vinent. Segurament la Sílvia Muñoz ja té plan, per tant, prepareu-vos. Si voleu recuperar els nostres dijous, qualsevol també dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, @CaminsEstel, CaminsEstel a Instagram, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza. No us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, ens veureu els caretos, la pàgina web radioestel.cat, Més Estel, que és música, si us agrada la música, Jordi i Anton, Més Estel us agradarà, i el YouTube, i per als romàntics, ja ho sabeu, podeu sintonitzar-nos en una ràdio normal, de les que estan a la cuina, podríem dir. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres tot un revolutum. Ens visita l'historiador Jordi Cerdà, que no es perd una festa, i molt contents perquè rebem un altre clàssic, l'advocat Anton Verdeny, que ara feia temps que no ens visitava. Per tant, analitzarem una mica les darreres novetats de l'actualitat social i política. Amb ells analitzarem doncs, tot el que ha donat de si aquesta setmana. I a la part final del programa...
Cada mes son día y me regala.
Carla Huigas.
Què és això?
És la cançó que hem triat per tu, Carla Huigas.
Doncs
no sé.
He de dir que va bastant a acorde.
És Miguel Bosé.
Carla
Huigas.
Va bastant a acorde amb el que parlarem i tractarem. Ja ho veuràs.
Hablaremos de música.
parlarem de música.
Doncs amb Carla Buigas, Superstar, farem una secció que més o menys ella sabrà, perquè a mi no m'ha informat de res. Doncs això, serà la part final del programa. Notícies, tertúlia i Carla Buigas, Superstar on Fire. Ara sí, sigueu benvinguts, la preqüela del cap de setmana. Des d'ara i fins les 9 som la birra amb una mica de morro al sortir de la feina a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
Està sonant Indiana Jones. És que ara parlarem de temes profunds, seriosos, transcendents. Però fa temps que no veia l'Anton i t'he de transmetre que una de les meves obsessions, a part de la gent del 2% que no ha anat a fer la selectivitat dels 42.000, m'obsessiona molt què passa amb aquest 2%. I porto 3 dies. I el gag d'Anna R, Anna Guerra, Indiana Jones. Em ve molt de gust. No sé si sou partidaris.
Totalment. Jo ja vaig començar amb els meus fills a veure... La sèrie, la saga,
la recuperació, totalment a favor, molt a favor. O sigui, jo crec que una criatura que s'ha criat sense Indiana Jones és una criatura que li manca alguna cosa important i rellevant a la vida.
Anton Verdem, benvingut al programa, és un plaer escoltar-te. Jo tinc moltes ganes i volia demanar-vos, ja veig que sou indie fans, ja tinc les entrades jo, ja he agafat les entrades. Perquè tinc moltes... Estic... Després igual surto plorant del cinema, però bueno, jo tinc moltes ganes. Vinga, va, ara parlem d'actualitat. Anna R, va, aquesta elecció que s'ha fet de Junts des d'aquest divendres és la nova presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs. El ple de la cambra l'ha escollit en segona votació per majoria simple, 64 vots a favor del seu partit i d'Esquerra i els vots en blanc de la CUP, tal com va passar igualment a Laura Borràs. Un cop proclamat el resultat de la votació, l'Anna R ha ocupat el lloc de presidenta de la mesa. S'ha posat aquesta medalla d'honor del Parlament, que en el cas de la presidència és d'or, i ha adreçat el seu primer discurs als diputats, elogiant molt a Laura Borràs i homenatjant una mica a la forca d'ell. No sé com valoreu aquest moment. L'hem estat retransmetent pràcticament durant mesos. No sabíem qui seria el substitut de Laura Borràs i ara ha arribat.
Si voleu, obro foc.
I tant, Anton.
Jo puc dir que conec Anna R personalment, breument, de quan era alcaldessa de Vic, batllessa de Vic. Uh-huh. Llavors, el que puc dir és que em sembla un retorn a la normalitat institucional. És a dir, és una persona que ningú enganya, és a dir, és independentista, té una filiació demòcrata cristiana, recordem que arriba a l'alcaldia de Vic de la mà d'en Vila de Badal, i al final, com a alcaldessa de Vic, bàsicament el que es va destacar és per ser una batllessa molt propera, és a dir, una persona molt que toca molt de peus a terra. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, la tasca institucional com a presidenta del Parlament, bueno, no ho sé, en aquest sentit és una incògnita, tampoc és que sigui un càrrec, no, diguem-ne, que hagi de donar-nos grans titulars, en aquest sentit.
En principi,
no?
És una persona una mica que posa ordre, no? Podríem
Correcte.
Dir.
Correcte. Jo l'únic que destacaria és que, sota el meu punt de vista, la van posar a la picota injustificadament per unes declaracions al Parlament en el seu moment que em semblen d'una normalitat, vaja, planera, institucional, i que un cert pensament políticament correcte i una mica, si m'ho permets de dir així, amb tiquismiquis i allò que te l'agafes amb paper de fumar,
a veure.
Doncs van tergiversar. No, quan va fer aquelles declaracions sobre que a vegades els catalanòfons tendim a adreçar-nos en castellà a una persona que pels seus trets físics doncs ens pot semblar a priori que no, i bueno, van dir, vostè pressuposa... Miri, escolti'm, és una situació real i ja està, i que tiri la primera pedra qui no li ha passat mai a la vida, no? I fins i tot va acabar demanant perdó per això. Llavors, sincerament, no n'espero grans actes de valentia, no n'espero grans actes de rebel·lia, ni, diguem-ne, ni té unes aspiracions ocultes o, diguem-ne, un ego que no li cap al pit com passa amb la presidenta...
Sortint,
val? Llavors, sota aquesta premissa, et diria, doncs, què n'espero? Doncs una persona que ve del món processista i que estarà ja ocupant el càrrec el temps que quedi de legislatura.
Bueno, jo en aquesta vegada no puc estar d'acord amb...
Millor.
Puc estar d'acord. No comparteixo gens l'anàlisi que fa. des del respecte i des de la distància.
Home, ben suposat.
Ha fet declaracions desafortunades, aquesta és una d'elles. És curiós perquè, si atenem els seus trets físics, jo li parlaria en castellà, és una cosa curiosa. Que ell acusi els altres de tenir trets físics cavernícoles que porta a parlar en castellà, quan a mi em sembla una cavernícola. Però bueno.
No va dir això, i a més jo defenso profundament
dit això,
fil parlant de tot el que va dir, perquè a més ho penso jo igual.
Don, dit això. Ha fet altres coses bastant patètiques, com per exemple a les 12 del migdia, en lloc de resar l'Àngelus, des dels altaveus municipals de l'Ajuntament de Vic, se sentia una oració laica pels presos durant dies. A mi em sembla una persona que no pot estar gaire bé de la teulada. També va fer unes declaracions molt interessants dient que és clar que hem d'entendre que un castellà no parla. No pot ser independentista. Dius, perdó. O sigui, és una darrere l'altra. És evident, sí, les ha fet. Els convido els nostres oients a que les busquin per YouTube. Són molt divertides. És mete patas 1, mete patas 2, mete patas 3. Jo particularment la trobo una persona absolutament patètica, d'un provincianisme brutal. No, és que em sap greu, perquè normalment estem d'acord amb el Tom, però en aquest cas...
Però escolta, no es tracta de ser d'acord, d'estar d'acord. Anton té la seva visió i tu tens la teva.
Sí, però, per exemple, aquesta última afirmació que has fet, d'entrada, el que et dic, Anna R. és una persona planera. És a dir, en aquest sentit, no és una persona que utilitza un llenguatge políticament correcte, tal, i per això va triomfar com a alcaldessa. Perquè
també
els borratxos
de bar, i no per això són presidents.
Perquè s'adreçava directament a una manera que el poble de Vic podia entendre. Et recordo que Vic, abans de l'Anna R. i de l'última legislatura d'en Viladabadal, hi havia una formació que es deia Plataforma per Catalunya, espanyolista, racista, xenòfoba, que va ser primera força de l'oposició i que li va faltar molt poquet per governar. Val? La situació humana a Vic és la que és. En relació a això de que, mira, no pensava entrar per aquí, però ja que has tret tu el tema de que havia dit ella, de que un castellà no parlant no pot ser independentista, evidentment, això és una bestiesa, és fals. Però hi ha darrere una informació estadística que, a més, prové, vaja, la font és Societat Civil Catalana, no ho dic jo, insisteixo, que diuen que el 92% dels catalanòfons s'autodefineixen políticament com a independentistes, vol dir que hi ha un 8% de catalanòfons que no ho són, mentre que només un 33% de castellanòfons residents a Catalunya, és a dir, catalans que parlen castellà habitualment com a llengua pròpia, es defineixen com a independentistes, mentre que un 66% no ho és. Són dades de Societat Civil Catalana del 2017, han passat 6 anys, per tant, pot haver evolucionat molt. Però sí que voldria posar dintre d'aquest context, perquè m'imagino que aquesta estadística que jo explico i que, diguem-ne, el president de Societat Civil Catalana, que hi havia llavors, el senyor Montbosch, per cert, persona que en el seu moment havia estat vinculada al PP, però que al seu municipi, a Santpedor, vota Esquerra Republicana perquè el candidat era el seu cosí germà, doncs, és a dir, que va explicar a tota aquella persona que el volgués escoltar. I Anna R., doncs, m'imagino que, entre altres, era coneixedora d'això i probablement aquest comentari va venir per aquí.
Molt ràpid, si ha de ser la presidenta de tots els catalans, sentint-la ella i sentint-te tu, tinc veritables dubtes. Perquè si hem d'entrar en tot això, acabarem malament.
Presidenta del Parlament.
Perdó, presidenta del Parlament. Però si una presidenta del Parlament ja comencem així, no hem d'interpretar, perquè si tu agafes un diccionari i agafes la pàgina 8 i la doblegues pel mig i la llegeixes per darrere, doncs podem entendre que...
Llavors, seguint a Chesterton, el que hem de col·locar és una pastanaga o un nap. Perquè Chesterton ja ho deia, diu, escolti'm, si parlem de tolerància, no hi ha res més tolerant que una pastanaga o un nap.
Sisplau, fer servir Chesterton amb l'Anna R., a mi em sembla...
No, el que vinc a dir...
No, tinto,
no, el que vinc a dir és que les persones... El que vinc a dir és que les persones tenim opinions i que tants caps tants barrets, i és probable que hi hagin opinions que molestin. Si vols una persona que estigui immaculada, que no hagi versat mai una opinió i que no pugui ofendre ni molestar, doncs posem-hi una pastanaga. Estic segur que hi ha un munt de pastanagues a les llistes electorals dels partits polítics, singularment al Parlament de Catalunya.
Sisplau, no, estàs retorçant els arguments polítics. És molt interessant el que dius, de pastanagues, naps, cols i tot això. Si volem persones que molestin quan parlen, doncs agafem els del Vox, els deixem allà una horeta i ens molestem.
Home, dir que Anna R. és Vox és ajudar al creixement de Vox.
Per favor, entén el que t'acabo de dir.
Sí, que entenc el que
dius. Que necessitem persones que...
Que diguin el que pensen.
Ton, perfecte, collonut. Jo he dit el que penso de l'Anna R., em sembla molt bé que la defensis, em sembla collonuda. No tinc cap problema amb ella. Ara he volgut donar la meva opinió, doncs em sembla molt bé. Segur que ho farà millor que la Borràs.
Per suposat. Us convidem perquè doneu la vostra opinió. I és molt interessant perquè, de vegades, sí que és cert que ens trobem que estem molt d'acord amb les coses, i en aquest cas està molt bé que es vegi que hi ha una discrepància, perquè en aquest cas sou dues persones en un estudi de ràdio, però a fora hi ha una societat, i tu has dit, tants caps, tants barrets, i això, en aquest cas, els grups com a mínim poden discrepar d'aquesta manera i és interessant escoltar-vos a tots dos. Si no voleu afegir res més, vull demanar-vos per la situació una mica de la carrera cap a l'alcaldia de Barcelona. Ara fa ja uns dies que es van produir aquestes apassionants eleccions. Jo penso que va ser una nit molt interessant, en principi, amb sorpreses. Tenim a un guanyador, que és Xavier Trias, una mica... Jo vaig dir aquí, divendres passat, contra todo pronóstico, i se'm van abraonar una mica, perquè, com a mínim, jo no pensava que pogués treure aquests resultats. Ha passat, va passar, ho dèiem al principi, per lo de la taula, per aquest estudi... i aquí en Pol Marçà va dir que no serà fàcil pactar amb el PSC perquè Collboni sembla que té dubtes i es resisteix, i es va mostrar doncs com molt amable, molt suau, molt còmode amb Esquerra. No sé què penseu que pot passar. Demà ja és dia 10, queda una setmana perquè arribi aquest moment en què d'alguna manera s'ha de pactar, o si no ell serà alcalde, però clar, sense recolzaments patirà molt o serà impossible. Per tant, no sé com veieu aquesta situació justament a Barcelona.
Jo tinc curiositat per sentir el ton, aviam, que...
Clar, estem ben curiosits.
No, la veritat és que no tinc una opinió sòlida, formada, d'analista sobre aquest tema. Penso que la batalla és oberta. Penso que amb els resultats electorals a la taula tot fa pensar que el lògic seria un govern... Hi ha dues opcions viables, amb números, perquè saps que la política hi ha la vessant ideològica i la vessant pragmàtica. Des d'un punt de vista de números, hi ha dos pactes viables, que són el pacte, diguem-ne, progressista, tripartidista, etc., en el qual Esquerra ja ha dit que no s'hi presta, però que, diguem-ne, amb números és el que donaria major estabilitat institucional. I després tenim el número, que per mi seria el preferible, que és deixar governar el guanyador, però que implica una sociovergència, amb tot el que això implica de moltes coses. Val? I aquí, novament, hi ha una batalla d'egos, com és el cas del senyor Collboni, que s'ha passat tota la campanya dient, escolta, ja n'estic fart d'estar a l'ombra de la senyora Colau i vull governar. Amb l'agreujant, si vols dir-ho així, de que ell és còmplice de tots els disbarats que ha fet la Colau durant aquests 8 anys que ha governat. O 12, no ho sé, ja porta tants anys que ja ni me'n recordo, no? Llavors, clar, aquestes dues dicotomies, penso que si no hi ha un acord, evidentment en Trias, perquè guanyar les eleccions serà l'alcalde, el batlle, però que passarà una mica com li ha passat a la Colau aquesta última legislatura, és a dir, una geometria variable constant. I que, bueno, hauran d'obrir pactes. Obrir pactes que possiblement en el moment de fer la investidura d'alcalde, diguem-ne, no hi haurà, ningú voldrà sortir retratat en aquell moment, i sí, sortirà potser escollit amb 11 regidors, però encabat sota voce hi haurà acords. I vaja, coneixent una miqueta com conec a certes persones del Partit dels Socialistes de Catalunya, i com a tots els polítics en general, preferiran abans un mal pacte que quedar-se sense càrrec.
Sí, sí, no, jo també ho veig així. La qüestió és que penso que la nit electoral el senyor Collboni es veia alcalde, ho veiem tots, ell mateix...
És que bueno, van sortir tots tres dient ser alcalde. Jo crec que la que menys serà de Colau, crec jo.
Sí, és evident.
Però tant Collboni com Trias, doncs molt eufòrics.
En Collboni es veia alcalde perquè podia fer un govern paral·lel. Què li va passar? Una cosa que no s'havia esperat ningú, que el propi Pedro Sánchez, adelantant les eleccions, li va boicotejar la possibilitat de ser alcalde. Perquè, evidentment, Esquerra Republicana, davant d'haver perdut 350.000 vots, ara no s'atreveix a muntar un tinglado que el pot portar encara a perdre més vots de cara a unes generals, i estan realment alarmats. Em sap molt de greu pel senyor Collboni, jo crec que serà alcalde en Trias, de fet estic convençut, penso que serà alcalde amb el suport d'Esquerra Republicana. Jo avui en dia...
Això ja se'n suma, no?
No, però vull dir que els acabaran integrant després de les eleccions. No sé si el PSC es vindria en aquest acord. Podria ser, ja ho veurem.
I si no és explícit, serà via diputació per alguna altra banda.
Això segur.
És a dir, el que està clar és que tota la gent que cobra nòmina a final de mes a l'Ajuntament de Barcelona per part del Partit dels Socialistes
vol estar allà.
No, que no pateixin per la seva hipoteca. El missatge que els transmeto d'aquí és que estiguin tranquils, que segur que podran continuar pagant la hipoteca.
Escolteu, hem de fer una pausa per publicitat i després us demano com veieu una mica també la política general a la resta de l'Estat amb aquest anunci de Pedro Sánchez de convocar eleccions generals. A veure si tenim alguna novetat des de la darrera setmana i també m'interessarà conèixer l'opinió d'Anton. Tornem de seguida, publicitat, i encara tenim uns minuts per seguir en directe aquí al Camins a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
Olivier Conte l'Aguilera, ell és president d'Elite Taxi i molt simpàtic, perquè ha estat... és que ets molt simpàtic, Olivier.
Gràcies.
Has arribat i dic que ets un tio simpàtic.
Camins.
Ràdio Estel.
Dintre de la península Ibèrica, Illes Canàries, Balears.
Que vol dir que a molta gent els tocareu els pebrots.
Hòstia, sí, ho sentim. Que sapigueu que intentem sempre deixar el pas del bus lliure.
Expliquem històries.
És màgic i es nota la passió dels tertulians i estic molt agraït perquè que vinguin aquí un divendres a la nit a jugar amb nosaltres a fer ràdio, a compartir les seves opinions, doncs és fantàstic. Però l'indicatiu de que els agrada el que fan és que es tanca el micro i el debat continua i continua i continua en un altre to, sí, una mica menys formal, podríem dir-ho així, però molt amable igualment. Escolteu, mil gràcies. Abans de la publicitat, Anton, volia escoltar-te una mica respecte a aquest anunci de Pedro Sánchez. El veig envalentonat. És a dir, ja sé que Pedro Sánchez és un polític que normalment juga sempre l'òrdago, no? L'òrdago, la sorpresa, etc. Però, clar, aquest anunci, que jo no me l'esperava, de convocar eleccions, que després podem comentar el tema de que siguin en estiu i de tot el que ha passat aquesta setmana amb les vacances i els viatges, etc. I després repte, una mica com el Fort West cap a Feijó. Podemos debatir cada noche, cada semana en televisión, que vam tenir aquí un analista de ciència política que ens va dir que això en realitat no és viable perquè en unes eleccions generals tothom està representat i no es pot passar a la torera, però clar, el tio s'envalentona i ho llança. No sé com veus tu com pot quedar la cosa i el que ens espera per viure.
Bueno, penso que Pedro Sánchez va fer una lectura de les eleccions a la clau d'entendre que el desgast que estava patint el Partit Socialista i sobretot les seves crosses electorals, bàsicament Podemos, projectaven una derrota electoral sense pal·liatius el mes de desembre. Llavors, davant d'aquesta situació, hi ha un factor que no s'explica, o que sí que s'explica, però diguem-ne, has de buscar la lletra petita, que és que a partir del setembre, octubre, venen curves per l'economia espanyola. Per l'economia europea en general,
encara més.
I bàsicament hi ha una sensació a Brussel·les. Sabeu que Espanya en els últims 3 mesos ha cremat 40.000 milions d'euros i Brussel·les pregunta en què, i el govern espanyol està mirant cap a una altra banda. Brussel·les diu, tampoc cal que em donis el detall, però digue'm una mica en què, i tothom xiulant i mirant cap a un altre costat. Llavors, davant d'aquesta situació, tot fa pensar que guany qui guanyi, sí, setembre-octubre, i això no ho dic jo, ho va dir l'altre Niño Becerra, també conegut com un dels genets de l'apocalipsi, perquè sempre surt explicant que ve l'apocalipsi i no acaba d'arribar mai, no? Llavors, Niño Becerra deia, compte que ara a l'octubre sí que va de debò. Llavors, bueno, posant tot això que explico en parèntesi, Pedro Sánchez diu, escolti'm, sé que al desembre m'enfronto a una derrota segura. Davant de la derrota segura, ara hi ha la possibilitat de rascar alguna cosa, el que sigui. M'hi llenço. També és veritat que davant no té un candidat del PP amb un carisma, una capacitat, etc. És a dir, és un candidat que la que el deixes parlar una mica... Em sorprèn. O sigui, he de dir, amb respecte cap al PP, que em sorprèn que un tio que ha tingut l'experiència de govern que té el Feijó el vegis a vegades tan amateur o tan novell o tan insegur en alguns aspectes. I en canvi Pedro Sánchez en això, doncs, és un senyor, com tu deies, a l'Òrdago, no? És un senyor que juga a fons I que, curiosament, li ha sortit bé. És a dir...
Sí, sempre, eh?
Sempre.
És com
un tio que té la flor al cul. Si parléssim en termes de padrina catalana, és un senyor que ha nascut amb una flor al cul.
Té set vides, com els gats. Una cosa...
Llavors, clar, dius, bueno, doncs anem a jugar a això, anem a jugar a polaritzar, i a partir d'aquí a veure què rasca, a veure de què se'n surt. El que és evident és que si hi ha una mínima possibilitat de que PP i Vox sumin, governaran. Igual que si hi ha una mínima possibilitat que ell pugui continuar sumant amb Podemos i amb qui sigui, continuarà fent el que sigui pel poder.
M'agradarà que Jordi Cerdà ens refresqui una mica les seves teories sorprenents sobre la OTAN i Pedro Sánchez.
Bueno, aviam, si ho haurem d'agafar per aquí, perquè poca cosa més puc afegir, només podria parlar...
No, però és que no sé si vas escoltar divendres, però ara escolta, perquè ell té una teoria molt curiosa.
Bueno, és una teoria que s'ha anat desinflant aquests dies.
Vaja!
Sí, perquè sembla ser que la OTAN no està per fer experiments amb el Pedro Sánchez.
Està greu.
Tot i que ell continua jugant amb la baza de poder, després d'aquestes eleccions, col·locar-se a Europa si perd. O sigui, ell encara té aquest somni. Jo crec que els socialistes també, si el poguessin enviar a Raticolín, ho farien encantats, però no està prou lluny.
Raticolín.
A Raticolín, amb aquell, amb el Pedro,
sí,
com es deia?
Sí, era, com és?
Christopher.
Luque. Christopher.
Ah, no.
Christopher, sí.
Bueno, afegint ara no teories rares, sinó realitats, i seguint el fil que ha llançat el Tom Bardeny, bueno, dic que Unides Podemos sumar o sumar menos, no sabem com acabarà. Avui ha decidit els de Podemos, els líders, que tenen l'aval de militància per poder pactar amb Sumar, amb la Yolanda Díaz. I la part interessant de tot això és que...
Què ha passat aquí? Ara m'ho expliqueu.
L'acord al qual han arribat és: Montero no va a les llistes, està vetada, però li oferim una possibilitat d'humiliació que no accepta i que ha acceptat, que és anar de número 1 per Vizcaya. O sigui, ella viu a Galapagar, a Madrid, una cosa molt interessant, però s'haurà d'arrossegar davant de tothom com un llimac per poder conservar el seu sou, sempre i quan accepti anar per al País Basc.
I això és molt important?
Home, és prou important com per demostrar que realment aquesta senyora l'única cosa que li importa és el sou, que l'única cosa que li importa és la posició, i utilitzar com un cavall aquesta formació política per mantenir-se un nivell de vida.
Jo diria que, no sé, és una intuïció meva des del desconeixement, que podries posar aquesta descripció en molts polítics.
Podríem posar aquesta descripció en molts polítics, però
de
en el seu cas...
Colors.
El seu cas és molt interessant. Una noia que ha passat de caixera, es va enrotllar primer, i ho dic amb tot el respecte, amb el líder de les joventuts, la van ficar a les llistes, després amb el líder del partit, també va anar a les llistes. No, i ho dic des del respecte, no ho dic de manera pejorativa, però és una persona interessant.
Parlaves de la presidenta de la Comunitat de Madrid? És que m'ha semblat que repassaves la seva biografia fa un moment.
Bueno, ja no havíem parlat una vegada tant d'això, de qui era el seu nòvio. Això ja ho havíem dit. Si vols ho tornem a refrescar.
No.
Era el Casado, diguem-ho. Aquell Ton ara vol treure això, doncs anem-ho a treure.
Home, però és que
era
foc, tio.
Era el Casado. Bueno, no, ja ha tingut tres fills, no? Com a mínim. Podem donar aquesta part interessant de la biografia. Però no volia anar per aquí el tema. O sigui, com diu el Ton, venen corbes,
doncs,
serà molt interessant.
Però biografies a banda, aquesta jugada de Podem amb Sumar, em podeu explicar si això... Perquè jo ho desconec, eh?
És un suïcidi. Això és per mi és un suïcidi polític.
És el Titanic. Sí. Bueno, però, no, perquè el vaixell no és tan gros. No? És...
Llavors,
no,
en Sumar, que és una de les barques d'aquestes, i
sí,
tira tot,
sí,
a sobre...
Sí, realment sí. És a dir, el mecanisme... O sigui, si t'hi fixes, l'esquerra comunista, o la eurocomunista, o l'estalinista, o la post, no ho sé, és a dir, la Coverty, aquí hi havia una expressió catxonda que quan es deia en Catalunya en Comú sumem o Podem, o no sé com, saps aquella broma, en deien el Coverty perquè era un joc de lletres així que no tenia sentit com el teclat, no? Llavors, te n'adones que aquest espai... l'espai electoral que té, però que a més entre ells tenen un nivell anormalment alt de conflictivitat.
Com sempre ha sigut?
Com tots els partits polítics, però diguem-ne a un nivell molt exasperat. Llavors, a partir d'aquí, si te n'adones, Podem havia de ser un corrent crític que volia governar sobre Izquierda Unida i va fagocitar Izquierda Unida. Ja no ens en recordem, el Garzón, aquell noi que estava de ministre de Consum i que va dir no sé què dels xuletons, no,
sí,
i tal, ja està amortitzat.
Sí,
Izquierda Unida amortitzada, integrada dintre Podem. Podem, tal, uau, hòstia, 92 diputats, uau, sembla, no arriba a fer el sorpasso, les marees i totes les confluències aquelles comencen a disgregar-se, apareix l'Errejón amb més país, els de Compromís que es despengen, els de Galícia, les marees, tal, i llavors apareix o creen aquest instrument de màrqueting que es diu Sumar.
Sí, però qui l'ha creat? Bueno, jo crec que ha sigut ajudat pel Pedro Sánchez.
Home, evidentment!
Molt interessada.
Evidentment, perquè són més còmodes de gestionar. Evidentment.
Estem deixant la Ione Belarra, que no s'està dient res, però s'està muntant la seva pròpia barca amb un partit verd.
Bueno, perquè tot això és a l'hora de marcar la quota.
O sigui, ella s'està muntant una xalupa sobre la xalupa. Si esto es segundo, yo tengo otra barca.
Clar, però ells tenen una cosa molt clara, que si volen continuar com a diputats, diputades, o diputadis, o com vulguis dir, han de seguir units a la mateixa llista electoral.
Déu-n'hi-do quin panorama tenim. Com a mínim, la gent que ens interessa una mica la política, avorrits, no estarem mai, perquè ara venen corbes. Per cert, sí que volia comentar-vos el punt aquest de dir, bueno, si teniu vacances contractades, esteu exents d'estar en una mesa electoral, a favor?
Molt, molt a favor.
Jo, si pogués, ho faria, el que no sé. No sé de quina manera.
Aquí a la ràdio he vist autèntics balls d'alegria i d'eufòria davant d'aquesta decisió. Sí, exactament. Hem d'anar acomiadat, però volia demanar... Han estat ara els dies de la selectivitat. No sé si teniu algun record que vulgueu compartir de la selectivitat. Tu fa poc vas estar, no?, fent gairebé una selectivitat.
Fa 23
Escolta,
anys.
Escolta, t'han de donar 90 euros per allò.
Encara no, eh? S'ha iniciat l'expedient de responsabilitat patrimonial.
No sé, saps que Jordi Sala va participar d'aquell caos de... Com es diu?
D'oposicions.
D'oposicions. I ens va una mica explicar la seva experiència. La teva, quan vaig llegir la notícia, dic, mira, 90 euros per al Jordi Cerdà.
Bueno, a partir del setembre, encara no els he vist.
No, tranquil, ja arriba.
Tornem a tenir examen el dia 8.
Selectivitat, va, una petita anècdota o un record que fa gràcia que me l'expliqueu. Jordi, tu?
Bueno, el meu record era que somiava en els apunts i, per tant, repassava dormint. I llavors em despertava fresc i amb la memòria completament preparada per l'examen.
Jo, el meu record, us diré que ho vaig trobar molt més fàcil, o sigui, que l'expectativa que jo m'havia generat estudiant durant 2 anys i la por que ens havien generat els professors i els mestres dient això, uah, serà complicat, serà una aquelarre i tal, i clar, anaves acollonit. I vaig fer el primer examen i vaig dir, potser és el primer examen que és així com més fujostet. No, tots van anar bé, tots van anar bé. L'única crítica, però bueno, al final, és que em van espatllar la mitja amb l'examen de filosofia perquè em va tocar un corrector comunista i no li va agradar el que vaig explicar del text de Karl Marx.
I aleshores... No vas fer el de Karl Marx?
Sí,
i
sí.
I jo el vaig deixar a parir i em van posar un nou.
Mira, veus?
Però a parir, vaig fer una anàlisi de la seva vida, hipòcrita...
Sí, vas
de tot.
Parlar dels fills il·legítims i tot
vaig,
això.
No. Vaig parlar que el tio va arribar un dia a casa i va dir... Noies, la situació és dramàtica. I totes es van mirar, van dir, el papa es posarà a treballar. Diu, us he trobat feina en un forn de pa.
Escolteu, quan teniu 17 anys o 18 ja éreu tertulians, ja es veu. O sigui, feu la selectivitat donant les vostres opinions allà. Nois, m'encanta aquesta tertulia, ha estat frenètica com ens agrada, i és un gust. No marxeu, ara farem un altre bloc de publicitat que tenim preparat i que l'hem de fer, i quedeu-vos que la Carla Buigas ens plena aquest estudi aquest divendres de festa.
13 milions de naves de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando.
Radio Astel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Hi ha milers de raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mèmora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Jo vaig fer llatí i grec.
Amb Rafa Sanahuja.
La part de la retòrica que s'ocupa de la declamació del discurs amb la dicció i els gestos adequats s'anomena A. Dispositio, B. Elocutio, C. Actio, D. Compositio.
Actio.
Jo diria per intuïció, elocutio.
Actio.
Olé!
Escolta,
i jo no he fet llatí.
I altres persones que expliquen coses.
The music don't stop for light. Glitter in the sky.
13 minuts per arribar a les 9 amb el ritme de Dua Lipa. Li donem la benvinguda un altre cop en aquest estudi a Carla Buigas. Carla, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolta una cosa. He de dir una dada que se m'ha fet arribar i que no puc deixar de comentar. Avui és l'aniversari de Michael J. Fox. Ah. Una persona que estem completament a favor per la seva carrera i per la seva manera de portar una malaltia tan dura com és el Parkinson. 62 anys, Michael
doncs
J. Fox.
Per molts anys.
Des d'aquí, felicitats. Ens vas fer molt feliços amb tota la saga Regreso al Futuro. Per tant, avui, Carla Buigas, en aquest estudi de Radio Estel, ens acompanyes al Camins per embaladir-nos. Una paraula que em surt de natural. No és perquè estigui al guió, jo l'hagués dit igual. Embaladir-nos amb els teus... Com?
És una mica la dislèxia, amb els teus coneixements.
Ah, val, coneixements, que són de tot. Vens a demostrar-nos un cop més la teva capacitat polifacètica i estem, doncs, agraïts i meravellats, Carla Buigas.
Doncs sí, així és, Rafa. Dins de l'ampli ventall de temes que us podria portar, us en porto d'un molt poc explotat.
Ah, sí, a la ràdio es parla poc d'això.
Sí, que és la música.
Quiero bailar, pero...
Ah, sí, sí, perdona. Ostres, que original! Que original! Així que vens a parlar-nos de música, amb aquesta cançó de fons, Las Babies, el nou tema d'Aitana, que no és la presidenta del Parlament, és una altra. Mira, no m'esperava menys perquè ahir et recordo que vas fer aquesta sentència.
Ha tret un tema... que és una mica un trunyo. Demà ho portaré i ho valorem.
Efectivament, i aquí està el tema. I
així
el
és, jo sóc una dona de paraula i avui doncs, tindrem un en compte aquest tema que tant ens agrada. He de dir que Aitana ens encanta i que aquesta cançó, que aparentment sí.
A mi no m'encanta.
És
Aitana.
Un trunyo. És un trunyo, així de primeres, però
sí.
Que té pinta que la ballarem molt i la sentirem molt aquest estiu.
No espero menys, Carla, perquè ahir també ho vas deixar ben clar.
Després el ballaré, però és un trunyet.
Exacte! I aquí, Rafa, està el tema que ens ocupa avui al Camins. Aquestes cançons que de primeres dius, va, no és per tant. I després acaben sent superèxits i que ens acaben encantant.
Val.
O, el que és pitjor encara, aquelles cançons que són un superèxit, un hitazo, però que són horroroses i que estan als números 1 setmanes i setmanes i desitjaries no haver-les escoltat mai. Ara hi anirem.
Val.
Començo amb una cançó que vull, primer de tot, deixar clar que no estic fent cap comparació, de veritat, que no va per aquí, però primer de tot jo he de demanar disculpes.
Mira,
perquè...
Quan es donen tantes excuses, això pinta malament, Carla Buigas.
Hi ha una cançó...
Cosatio non petita, cosatio manifesta.
Ara, exacte.
Hi ha una cançó que crec que és una de les millors que s'han fet perquè m'encanta, però que el primer moment que la vaig escoltar no m'agradava gens.
Vinga.
I és aquesta, és Get Lucky de Daft Punk.
Perdona, però és un temazo espectacular.
És un temazo espectacular.
No?
He de dir que
no
al meu pare li encanta aquesta cançó i em recorda molt a ell.
Senyor Buigas.
I el senyor Buigas. I també... és que em sap... Per això demanava disculpes, perquè realment em sap greu, però recordo que la primera vegada que la vaig escoltar vaig pensar... Quina cançó més pesada.
No,
i ara he de dir que m'encanta.
És superguapa, superguapa. A mi també, molt a favor.
En la mateixa dinàmica, he de dir que m'ha passat amb una cançó que està super de moda, que és la dels tiets, de tiets, Coti per Coti.
No em vull saber res.
Jo quan vaig escoltar aquesta cançó per primera vegada, estava al metro... Estava al metro i
com
després
la vas escoltar?
Dia anant
amb els auriculars
vaig veure nova cançó.
Val.
I vaig pensar, però què és això? Aleshores, un dia anant amb cotxe, jo li vaig dir al meu company, li vaig dir, tu has escoltat aquesta cançó? A mi em sembla una merda. I la vam escoltar i vaig dir, tampoc tan...
Doncs
tan...
Buigas...
Ara ho està petant, m'encanta, però... Rafa, aquesta cançó està donant la volta.
Tinc dos comentaris a fer. Tres comentaris. Us agrada el Coti per Coti? Esteu a favor o què?
A mi em cansa, però la meva dona i els meus fills estan enamoradíssims i la canten i la ballen i la repeteixen centenars de vegades a casa.
Jo no sé ni el que és.
Jordi Serra, vius el teu humor.
Doncs,
puc fer tres comentaris,
sí,
molt ràpids. La primera vegada que la vaig escoltar, Vaig pensar en Gerard Carrión i tot el que em fa pensar en Gerard Carrión, que és el company de la casa que fa el programa de sardanes, super a favor. Dos, els meus fills s'han enganxat molt. He ballat sardanes amb ells, amb aquesta cançó. Per tant, a favor. I tres, a mi, des del primer moment vaig dir, superguai. A mi, sí. També tinc una cosa. És pedra en el temps. O sigui,
exacte,
és una moda,
no,
és una moda.
Una moda, ja, però què està passant amb aquesta cançó? Que l'estan explotant massa. Exacte. Està sonant a tot arreu. Està sonant a tot arreu i està passant això. A mi, almenys, em passa que quan ja em sona l'Spotify, dic, passar, següent. Aleshores,
a veure.
Això també és l'altra part dels temes que portem avui, que són aquestes cançons que les has esgotat dins en el teu cap, unes cançons que t'encantaven, i dius, prou. I crec que he trobat un grup que representa, almenys a la meva generació, molt aquest fenomen.
Això és una punyaladeta així.
Que
molt.
És Charango.
Tenim a la dona de l'Anton Verdein que està aquí acompanyant-nos i va fent gestos però no vol parlar. Bueno, ja estic. Ho respectem. Charango
va patar molt fort, però molt, molt, molt fort durant un estiu, bé, molts estius, i era el grup per excel·lència de les festes majors. Després, no sé què va passar, que va haver-hi una debacle a l'unísono per part del públic català, que tothom va començar a rajar molt fort de Charango. Deien que eren uns cursis, que no era guai, que era avorrit. Ara molta gent, segur que feia molt de temps que no els escoltava i els hi ha vingut aquesta nostàlgia. Però sí que Charango ha tingut aquest fenomen que ha cansat.
És una moda. És moda.
I és perquè es va explotar molt. I després, davant d'aquest fenomen, que és el que una cançó pugui passar de ser un èxit a ser veritablement irritant per les orelles, m'ha portat a buscar els èxits mundials que han resultat... mundials o estatals, també he de dir.
Mundials o estatals.
Que han resultat tenir un efecte totalment contrari a mesura que ha anat passant el temps.
Vinga,
i aquí veurem
uns quants exemples.
Ens remuntem al 2002, atenció.
Espera. Ah, és la CLG. Espera, que soni. Una mica.
L'he posat al principi per un motiu. Perquè quan sona això dius... Que guai, la CRG, quant de temps. Però a partir de la primera tornada,
ja.
Dius, per favor, quin infern, que s'acabi aquesta cançó. Estàs a la festa major desitjant que la passin.
També dic una cosa, Carla Buigas i Jordi i Anton. A mi em passa una cosa. Jo quan em poso una cançó, normalment al minut i mig ja tinc ganes d'escoltar una altra.
Descansa. A tu et passa molt aquest fenomen.
I la vaig passant, sí, sí.
Si em permets, la CRG. Sobre la CRG, diria que per mi era millor la Vertefuel, la versió que van fer els del Goma Espuma.
Goma Espuma!
En fotent-se'n de la cançó, i era sobre el Prestige.
Tot el que...
Moltes mira vegades aquestes cançons paròdia acaben triomfant molt més que les originals.
Escolta, la lletra era infinitament millor.
Tot el que fa Goma Espuma és millor que la resta del món. Ja està, fins aquí. Més cançons, Carla?
Sí, més cançons. Una que també m'interpel·la 100%, que és una tremenda, que va ser un superèxit i que va moure massa, va moure masses d'adolescents en el seu moment, el 2010.
A veure.
A mi aquest fenomen Justin Bieber em va pillar a segon, tercer d'ESO. Jo era molt vulnerable, em va atrapar.
Vulnerable.
En aquell moment, els adolescents ens dividíem en qui li flipava Justin Bieber, però que es volia casar amb Justin Bieber, i els que els odiaven completament. Després, ara escoltes aquesta cançó...
I tu on estaves?
Jo vaig estar al principi, que estava enamoradíssima d'ell, però després a mi, com m'agradava anar una mica a la contra, em feia la guai idea que no m'agradava, ja. Però en veritat sí que m'agradava. I ara quan l'escoltes dius, aquesta cançó sí que és un trunyo. És dolenta.
A mi no em diu res. Justin Bieber em sembla una mica tal. Però, perquè estic mirant el guió, la que ve ara m'agrada.
Aquesta sí, ens encanta. My life is brilliant. Aquesta cançó és que...
Jo, perdona, no em canso d'aquesta cançó.
És el Joan Dausà britànic.
Un moment, no em pots dir això perquè ara anava a rajar molt fort d'aquesta cançó.
Doncs perdona, a mi m'agrada molt aquesta cançó.
Jo he de dir que els meus amors d'institut... Bé, amors, quan m'agradava algú i l'amor no era correspost...
Amor, Carla Buigas, amor.
Amb aquesta cançó era el meu drama personal, el meu propi videoclip, escoltant aquesta cançó amb l'iPod a l'habitació, pensant que era la persona més desgraciada del món.
Sí.
Jo era la protagonista, amb aquest You're Beautiful. Sí, sóc jo, I'm beautiful, saps? Però aquesta cançó, per favor.
A mi m'agrada.
No, és... no, no, ara trobo que és horrorosa, és molt drama.
Escolta, doncs discrepem molt, perquè jo encara me la foto de tant en tant. Sí, sí, sí.
Doncs jo per, ja ho he avisat que venia a rajar d'aquesta cançó.
No, pots rajar, podem discrepar. Abans hem tingut episodis en la tertúlia d'aquesta mena. Però vull dir que a mi aquesta cançó m'agrada i jo me la poso sense que me la posi l'aleatori. Jo me la busco.
No, doncs molt bé. Sí. Mira, no, a tu no t'ha passat aquest fenomen? No t'has cansat d'aquesta cançó? Jo és que la vaig explotar molt perquè em van trencar el cor moltes vegades. Clar. Aleshores me la posava molt i ja va ser. Llavors, fins aquí arriba la meva
llista. Segon, perquè m'estan arribant missatges, eres un ñoño, Rafa, tienes que replantearte la vida, en fi, escolta, vale. Pues jo ho admeto, m'agrada You're Beautiful, i ja està.
Doncs clar que sí, clar que sí, si t'agrada, endavant.
Ja està.
Jo, bueno,
perquè sí que sí. Si li gusta, que lo haga.
Ara també veuràs els meus gustos, perquè aquí acaba la meva llista de cançons terribles que m'encanten o que m'han encantat, sí. I per donar encara més la tabarra, queden 3-2 minuts per les 9, me n'he d'anar, però... deixa'm acabar amb la meva pròxima Mortem musical, que és la cançó que cansaré d'aquí dos dies perquè la tinc en bucle sense parar de tant escoltar-la, i així que jo us dic bona nit i us deixo amb aquest temazo que sé que no us agradarà a cap.
Soc un maxi bon al congelador, la barbacoa en el teu balcó, em desfaré a les teves mans si fa més calor.
O sigui, hem tingut el Joan Dausa britànic i ara tenim el Jordi Dan català.
Pújala, pújala, pújala.
Perquè ella és la millor doctora, d'altres nens no s'enamoren.
I aquí me'n vaig.
Carla Buigas, moltes gràcies. Ves a informar a un país. No me la treguis, acomiado amb aquest temazo. A punt d'arribar a les 9 de la nit, les 9 divendres de la segona temporada de Camins, amb un home que demà donarà suport a Lukaku, allò, per tocar els pebrots, Ferran Capdevila a la producció. Tenim a Carla Buigas, Júlia Julve a la redacció i a les varietes. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, ama i senyora de les xarxes socials, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. La clau de tot plegat. Ara, de seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns. Estem fent una cosa màgica, que és fer ràdio per dilluns, ara un divendres a la nit. I pels del directe, acabeu de passar una bona nit i un bon cap de setmana molt pro Pep Guardiola. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, si TEAC no ens traspassa a l'Inter de Miami. Gràcies, Anton. Gràcies, Jordi.
A vosaltres, també.
Farem camins. Cuideu-vos.
Sóc la seva xuc.